A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ha anat a coincidir com són les coses en un moment d'especial transcendència per la CUP amb el, no direm que canvi de portaveu. Bé, sí, és canvi de portaveu, però dins d'aquesta estratègia de la CUP d'exercir el posicionament de la formació a través de tots els seus regidors. Per tant, hem saludat Xavier Nin en l'any i mig de legislatura que portem, saludarem Pol Vigó, saludarem Rubén Palomo. La CUP s'afegeix a l'estratègia de la formació a altres indrets i per tant, a Pol Vigó li ha caigut al damunt la responsabilitat d'explicar què va passar el dissabte. Pol Vigó, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
Això és un... Això era una patata calenta?
Bé, era un tema que tenim sobre la taula i doncs m'ha tocat a mi explicar-la, no, cap problema. Tenim els pressupostos recentment aprovats inicialment, que és una altra patata, si ho vols dir així.
Sí, sí, sí.
Per tant, m'ha tocat una roda de portaveus interessant.
Interessant, per descomptat. Però dèiem això de la patata calenta per aquells que puguin pensar. Esclar, tant ha canviat aquest equip de govern de... l'equip de govern que en el seu dia va protagonitzar aquella qüestió de la porta de l'Ateneu i tot aquella, i tot aquell serial, tant ha canviat?
Ha canviat en les maneres, allò, evidentment, el tancament de l'Ateneu no només és una porta, sinó la clausura de l'Ateneu, que a més era un espai on se sabia que si reunia la CUP un partit amb representació a l'Ajuntament, doncs va ser un fet molt greu, sense cap mena de diàleg, després de mesos enviant la policia sense justificacions. Ara tenim un govern doncs, que es vol asseure a parlar, que compta amb nosaltres amb no pocs temes.
Perquè allò va marcar?
Allò va marcar tant de que després de les eleccions, l'assemblea oberta que vam tenir va ser un resultat aclaparador. Mm-hmm.
I tenia aquell resultat una vinculació molt evident amb el que havia succeït a l'Ateneu, no?
I no només a l'Ateneu, sinó anys de retallades, de tancament de serveis, de priorització del pagament de deute.
Però sobretot la CUP lamentava aquella actitud, per dir-ho així.
Correcte, sí, sí. L'Òscar i l'Adrià us ho poden dir millor que jo. Però sí, sí.
Diguem-ne que havíem fet mal les formes, la manera de desenvolupar les coses.
Les formes, les polítiques també, però evidentment amb un canvi de formes tot es negocia molt millor. I llavors també s'ha vist un canvi en les polítiques.
Què ha passat en aquest any i mig?
Bé, doncs, tot i que no ha sigut sempre així, potser, perquè si fem una mica de memòria, el pressupost de l'any anterior va ser aprovat amb les forces de dreta, Nou Horitzó, PP, GIS, doncs sí que hi ha hagut un contacte més habitual amb nosaltres, un diàleg serè, sincer, volem creure. Per exemple, personalment, jo he tingut molt contacte doncs, amb la Carme Almirall, depèn de quins temes, però hi ha hagut, el Xavier doncs, també s'ha reunit habitualment doncs, amb forces de... amb regidors del govern, el Rubén, doncs, per feina, potser no he tingut un contacte tan directe, però també ha participat de comissions, ha participat de reunions. Per tant, es veu un canvi en les maneres i també creiem que en les polítiques, o com a mínim en certes polítiques, que evidentment venim... La legislatura passada era un govern de dretes, exclusivament format per partits de dretes o diguem o d'un caire no d'esquerres, i ara doncs...
Que anava a dir un caire més liberal.
Val, correcte.
Si es vol fer servir l'eufemisme o el concepte que genèricament aplega.
I ara doncs, vulguis o no, es nota la presència d'Esquerra Republicana dins del govern, com a mínim fins a un cert punt.
És la presència d'Esquerra la que ha fet variar el rumb del govern, la pressió de la CUP?
Volem entendre que no, la política és molt complexa per tenir només ser única usal. Per tant, volem entendre que el context aritmètic també fa que les polítiques i les maneres de fer canviïn. Evidentment, és molt més complex aquest any que l'any passat, que la legislatura passada. Volem creure que les nostres polítiques, el nostre discurs també està calant. Tenim, per exemple, la participació. Es van fer uns pressupostos participatius que no estem gens orgullosos, crec que no ho està ningú, però perquè van funcionar molt malament, però es va colar el discurs. Tenim progressivitat fiscal aquest any, a partir de les ordenances aprovades aquest any, hi ha una comissió politico-tècnica per estudiar la progressivitat fiscal. Hi han discursos o idees de la CUP que han anat colant, que han estat àmpliament compartides per els diferents partits de govern i d'oposició, i creiem que això és una petita aportació que hem fet nosaltres a aquest canvi de polítiques.
Com ha viscut, i ho dic així en genèric, amb tots els matisos que ens vulgui posar en Pol Vigó, la militància, aquest, va, diguem-ne, acostament, aquest apropament de la CUP al govern, o aquesta situació d'un govern que s'apropa més a la CUP, o que sigui, aquesta millora de les relacions, si es pot dir d'aquesta forma.
A veure, de fet, s'ha vist, evidentment, com que la militància és dispar, s'ha vist de maneres dispars. Hi ha gent doncs, que ho veu amb més recança perquè doncs, es lliga molt les polítiques locals amb les polítiques nacionals. Allò ho veu amb recança, evidentment, ideològicament la CUP i el PDeCAT, en aquest cas, són molt distants. Tot i això, sí que hi ha altra gent que diu, ostres, aquest poble s'ha de governar i nosaltres apostem per autogovernar-nos, per tant, des de la institució anar donant més poder i més poder a la gent, als sitgetans i sitgetanes, perquè puguin apoderar-se i prendre part de la política local.
O sigui, aquell etern dilema de si estic dins tinc més capacitat per poder influir en la gestió de les coses que si estic fora, però si estic dins i depèn del meu soci, tinc aquell risc d'anar devaluant la meva proposta i d'anar erosionant-me.
Correcte.
D'alguna forma, no?
Sí, sí.
I per tant estava la CUP en aquesta disjuntiva que no és menor, no hi estaria si no hagués tingut un pes específic dins la política local. Però ara que el té, ara es tractava de decidir alguna cosa. Sí, sí. Quan comença a materialitzar-se, diguem-ne, ja aquest acostament o aquesta proposta del govern respecte a la CUP?
Les primeres converses, sobretot era de l'alcalde cap al nostre cap de llista, tot i que no ens agrada ni el nom ni això vol dir res.
Però és que no podien anar de 3 en 3, tampoc.
Correcte, és allò, li van dir a en Xavier Nin, que volia parlar amb nosaltres sobre la governació del municipi. Això va ser això, a l'agost, abans de Festa Major, als voltants de Festa Major. Aquí, després d'aquest, diguem, inici de volem parlar amb vosaltres, va haver-hi un espai allò amb les vacances, ja, ja. Així, que es
deixem va... passar Festa Major, deixem passar,
deixem
Santa,
passar
Tecla.
Santa Tecla, perquè l'estiu en aquest poble s'allarga a Santa Tecla, bueno, i a tot arreu, de fet, a les vacances, diguem-ne, i llavors a partir d'aquí va ser finals d'octubre, novembre, que van començar potser doncs, les converses més a fons.
Sobretot... S'ho veien a venir, això? Que arribaria una proposta o que arribaria, que d'alguna manera...
Es notava que el govern, des de l'inici de la legislatura, no estava còmode sent minoria.
D'acord.
Que li costava el fet de dialogar, de no tenia clar amb qui havia de dialogar, amb quines polítiques s'hauria d'acostar amb aquesta gent. Era molt dubitatiu. I potser no ens esperàvem directament a nosaltres, però era normal que hi hagués un pas cap a augmentar el nombre de regidors al govern.
D'acord. Estem, doncs, a novembre de l'any passat, quan aquestes converses es van desenvolupant?
Correcte, sí. Comencen volgudament per la CUP. Vam articular una mena de provatura, de converses. Perquè a l'octubre doncs, s'acostaven les ordenances, s'acostava el pressupost, i vam dir, doncs, negociem ordenances i pressupost, mirem què en podem treure d'aquestes negociacions, per després afrontar, segons el que hagi, el resultat d'aquestes negociacions prèvies, doncs un possible pacte d'estabilitat que acabaria sent doncs el que acabaria sent. I doncs hem anat fent així fins al final, just abans de Nadal, que diguem-ne una miqueta va ser quan vam tenir un document ferm sobre la taula, que és el que tenim per aquí, amb una sèrie doncs, de propostes. Sí que és veritat que és més un pla de mandat per 2 anys i mig que no pas un
acord programàtic amb la CUP.
Correcte.
El document va venir directament del govern?
Va ser
elaborat conjunt?
Va ser fruit de les converses que s'havien tingut d'ordenances de pressupost, sí, que evidentment havien prioritzat una sèrie de polítiques. En aquest cas es revertien doncs amb unes partides concretes, amb unes pujades i baixades de taxes, etc, etc. Doncs es va convertir en un document que vam poder doncs dir, mira, aquest punt doncs millor que no hi sigui, aquest altre doncs incloem i així. I doncs això ho tenim, i es va acordar doncs que seria el 14 de gener, doncs quan hi hauria una resposta oficial, diguem-ne, a aquest document, a l'oferta, de fet, d'entrar al govern, perquè el govern ens deia entreu al govern.
Per aquí anava. Quan apareix, per tant, aquesta dicotomia entre entrar al govern o donar suport al pacte d'estabilitat, donar suport a aquest document que s'havia treballat conjuntament però que tenia la CUP sobre la taula. Ho dic perquè, havent plantejat reunions de treball a partir d'aquest document, algú li pot estranyar. Ostres, doncs la possibilitat d'incorporar-se al govern ja així, quan apareix aquesta possibilitat o per què es planteja aquesta possibilitat?
De fet, la possibilitat d'entrar al govern hi era des de l'agost. L'oferta de començar a parlar era per entrar al govern.
D'acord.
Va ser la CUP qui va decidir, calma, i anem mica en mica, treballem les coses pas a pas, i segons aquest treball, doncs ja ho acabarem decidint. Per tant, nosaltres teníem en ment la possibilitat d'entrar al govern doncs des de l'agost, setembre.
Sense l'assemblea pel mig, que evidentment en el cas de la CUP hi ha de ser sempre, sí, però sense l'assemblea, perquè primer la conversa es va establir amb els 3 regidors de la CUP, tant Xavier Nin com Pol Vigó com Rubén Palomo, quan varen tenir sobre la taula allò la possibilitat de dir entrem al govern, quina sensació van tenir? Més enllà de l'assemblea, eh?
Clar, ara ja et parlo potser més a nivell personal.
Doncs en aquest cas,
quan tens l'oportunitat d'estar sent regidor, d'entrar al govern, i a més doncs ja portes un lloc, jo per exemple, si em diuen entrar al govern a principi de legislatura, no tenia una experiència de regidor, i per tant no et podia fer aquesta valoració. Després d'un any i mig de regidor a l'oposició, te n'adones que a l'oposició ben poc pots fer, per tant, és sempre que et diuen entrar al govern, ostres, doncs per fer feina en tens ganes. Sí que és veritat que llavors...
Paradoxalment, en un ajuntament on ara per ara hi ha més oposició que govern.
Correcte.
Amb els números a la mà, eh?
Sí, sí.
Però la frase és aquesta, i la frase de Pol Vigó no és nova, perquè l'ha dit més d'un regidor a l'oposició. A l'oposició poca cosa pots fer.
Correcte.
D'acord.
Sí, sí.
I a partir d'aquí, per tant,
també
això és un...
També s'ha de valorar, i aquí comença doncs una miqueta de la primera resposta de, ostres, és interessant, entre
sí,
el govern, has de valorar els pros i els contres. I, per exemple, el fet d'estar en el govern, ben poca cosa pots fer, també, doncs és un contra. Llavors, realment, entrant al govern, podràs desenvolupar la teva política, ho podràs fer, a més, en 24 mesos, que és el que t'estan oferint.
Sí. I si no ho aconsegueixes, quines conseqüències tindrà això?
Quines conseqüències hi ha, també. I llavors aquí comença el
trencaclosques,
la balança interna aquesta de pros, contres, que va acabar doncs aquesta assemblea doncs amb més contres que pros.
D'acord, perquè l'assemblea sí que va plantejar o plantejava d'una forma molt clara o bé la incorporació al govern o bé continuar treballant pel pacte d'estabilitat. És a dir, el que no es contemplava és que ni es continués treballant pel pacte d'estabilitat. És a dir, la prèvia era que es continuarà treballant per aconseguir una certa estabilitat en el que queda de legislatura. Això sí.
Sí, tot i que hi havia gent dins de la disparitat de l'assemblea que ni això, que
Que oposició pura i dura.
Que oposició pura i dura. I que és el que continuarem fent, hi hagi estabilitat o no. Oposició n'hem de fer perquè serà és el nostre lloc. I ho hem decidit així. Però volem parlar, perquè aquest poble, és això que et deia, s'ha de governar. I s'ha de governar i veiem que no hi ha suficient govern. Per tant, farem el que, com hem anat fent, farem el que estigui a la nostra mà per ajudar a governar aquest poble. Això, però evidentment, amb unes polítiques que creiem i que acordem beneficioses pel conjunt de la ciutadania.
Anem per parts. El que va quedar més clar d'entrada és que la CUP no s'incorporaria al govern.
Correcte.
Dic, des del punt de vista dels membres de l'assemblea, això va quedar bastant, diguem-ne, aclarit d'entrada.
Bé, bueno, els resultats van ser un sí entre el govern 5, no entre el govern 10 i abstencions 7. O sigui, sí, és bastant clar.
Déu-n'hi-do, però quantes abstencions, no?
Sí, això, fent una lectura de com va anar l'assemblea i el resultat d'aquesta de votació, que no va ser al final de l'assemblea, sinó va ser al mig, veiem que veiem doncs, que no hi ha un consens majoritari doncs, per entrar al govern, i a més hi ha certes inseguretats que ho fa la falta de temps, les polítiques dutes fins ara. Altres aspectes, doncs, això, les faltes de dedicació dels regidors, una sèrie de coses que no ens fa tenir clar el fet d'entrar i davant aquesta falta de consens, d'aquestes, diguem-ne, inseguretats, doncs surten aquestes 7 abstencions o aquest no de 10 vots.
La majoria dels membres de l'assemblea entenia que el govern ha canviat d'actitud. Uh-huh. Això es va palesar a l'assemblea, és a dir, sí. aquesta percepció que el govern ha canviat d'actitud.
Sí, això, doncs, a part de veure-ho els tres regidors, ho veuen altres doncs, militants, en aquest cas, o simpatitzants de la CUP, que han pogut participar de converses amb el govern, fins i tot, perquè nosaltres també, si alguna vegada ve algun que no sigui regidor, suposo que em fareu mala cara, però nosaltres ho intentarem perquè els regidors no només són els únics portaveus de la CUP.
I... Ah, voleu dir que si algú aquí pot venir qui vulgui?
Doncs estupendo,
sempre i quan la CUP el defineixi com a portaveu.
Correcte.
Més enllà d'això pot venir, vaja, com si vol venir algú de la família. Això és igual. Diguem-ne que és la CUP la que ha de decidir si aquella persona no pot exercir de portaveu aquí per descomptar que pot venir qui vulgui. Sempre i quan si vingui en nom en representació del partit.
Correcte.
Això està clar. Bé, però dèieu en aquest sentit que fins i tot els propers a la CUP, però no sent allò, també assenyalaven que hi havia hagut un canvi d'actitud en el govern respecte a la formació.
Sí, no, és que tornant a parlar de la legislatura passada amb aquesta, és que és claríssim. Allò, no sé a què es deu, allò, diguem-ne, és multicausal, però sí, el canvi és...
La causa principal pot ser la necessitat?
Pot ser.
Perquè també... si dins de la multicausalitat hi pot haver aquesta com a font primordial.
Evidentment, no sé si primordial, això potser t'ho dirà millor el govern. Evidentment va ser un aquest de per què ens criden a nosaltres o a algú altre, perquè s'està veient, si sou, que entenc, aquí la ràdio sou, però molts oients potser no, habituals del ple, veieu que no hi ha problemes per tirar endavant les polítiques que diu el govern. O sigui, problema aritmètic no hi és.
No hi és.
Pot ser un problema de sentir-se respaldat. Pot ser un problema més de portes endins de que doncs, es vegi que hi ha un govern fort. Pot ser moltes coses, però aritmètic no és el problema.
I fins i tot tampoc problema de debats cantelluts o debats, vaja,
tampoc
forassenyats. No és pas aquesta una legislatura llevat de comptadíssims casos puntuals, que també han estat qüestions de formes o d'actituds, que hi hagi un debat allò veritablement agre sobre les coses. Tampoc ha estat això. Per tant, aquell, com és que venen?
Correcte, això ens ho vam preguntar i era part de l'assemblea d'aquest dissabte.
Venen també perquè, o poden venir també perquè, a més d'augmentar el nombre de regidors i esdevenir una majoria més o menys còmoda, esclar, es va buscar algú que obertament s'hi pugui compartir el plantejament de l'independentisme respecte a altres formacions que no l'han explicitat d'una forma tan clara?
Sí, segurament. Això, evidentment, el context nacional que estem vivint doncs hi té un pes, però aquí ens hi trobaran. En aspectes d'anar cap a la República Catalana, és que ens hi trobaran, ens hi han trobat, i és que no s'hauria ni de...
D'acord, no cal ni argumentar-ho.
Correcte, allò, hi som, i ja està. I allò, la que calgui fer algun pas cap a la... per la construir des del municipi la independència doncs, a Catalunya, hi serem.
Anem pel document. Què diu aquest document i a què compromet aquest document, que haig d'entendre, no està signat?
No.
Està valorat, està debatut, però el document que comença allò, sota signants, no sé què, i totes aquestes coses, no l'ha signat ningú, aquest document, que quedi clar que és un document de treball, a hores d'ara, que Pol Vigó ens el comentarà, però que no ha signat ningú. És a dir, que aquest document avui és així, demà podria ser d'una altra manera, a partir del que es consideri. Què diu aquest document?
De fet, aquest document el que és una mena de pla de mandat de 2 anys i mig. O que vol ser de 2 anys i mig. Nosaltres no ens el prenem així perquè creiem que hi ha coses molt interessants. Es parla doncs, de les polítiques d'habitatge, de polítiques socials, de participació, de remunicipalització de serveis ara externalitzats. Es parla d'una sèrie d'ítems que creiem des de la CUP molt importants, no només per parlar-ne per 2 anys i mig, sinó per més. És a dir,
línies de futur a la gestió municipal.
És un projecte de poble. I per tant, nosaltres ens volem un pacte d'estabilitat per al que queda legislatura, però és que nosaltres ens comprometem amb el que aquí diu per 6 anys. Més enllà. Sí, si es vol continuar treballant així, hi anirem trobant. I totes les polítiques que es vulguin iniciar, que vagin en aquest sentit, hi estarem a favor.
Vist així, i exposat d'aquesta forma, és un document poc ideològic en el sentit que més enllà de la voluntat de la República, etc, etc, aquí hi ha sobretot qüestions que des d'un punt de vista ideològic no poden mereixer massa rebuig.
Aquí es parla de remunicipalitzacions, és un aspecte, jo crec, bastant ideològic, s'ha vist fins ara.
Que ho pugui ser, però segurament qui hagués vist ahir, per exemple, el reportatge de TV3, potser se li haurà encès la bombeta i haurà pensat allò que semblava que fa 2 anys no podia ser, o potser sí que pot arribar a ser, vista l'experiència d'altres poblacions, tampoc ens hi podem posar molt ferms amb aquesta qüestió.
Correcte. És un document lo suficientment obert per encabir-hi moltes iniciatives.
A això em referia.
Que creiem que la disparitat ideològica de govern, PDeCAT, Esquerra i CUP s'hi pot sentir relativament còmoda,
sí.
I llavors en aquests aspectes, llavors el pacte que nosaltres proposem d'estabilitat i la manera de treballar que els hi traslladarem al llarg d'aquesta setmana al govern, doncs va encarat en aquests punts que es diu aquí, sempre que hi hagi alguna política o que des de la CUP es vulgui tirar endavant una política, sentem-nos i en parlem. I llavors aquí, llavors en aquestes converses, ens sortirà la plasmació que en podríem dir, que deies, més ideològica, allò, la política en concreta, i que veurem com serà.
Ho dic per si al final pot ser un document prou transversal, perquè s'hi afegeixi algú més aquí.
Si algú més s'hi vol sumar, nosaltres sempre defugim una miqueta de les polítiques d'aritmètica electoral o en aquest cas plenària. Nosaltres, com més serem anant en aquest sentit, millor. El que és un pacte d'estabilitat, sobretot, és un pacte de parlem-ne, parlar. Assegurar-nos que les polítiques es parlen. Per tant, si hi ha més gent que parla, doncs molt millor. Després, evidentment, parlar no vol dir acordar el 100% la política resultant.
De la vivenda se'n pot parlar, del servei se'n pot parlar, correcte. Per això dic que més d'un en pot parlar d'això, diguem-ne, afegint-se o afegint més suggeriments o mostrant, diguem-ne, més aportacions a aquest document base, per dir-ho així, no?
Sí, a veure, nosaltres plenament oberts, evidentment un pacte d'estabilitat també és parlem sobretot amb tu.
Exacte.
I després a nosaltres ens faria... Evidentment estaríem molt contents amb molta més gent que volgués participar de les polítiques. I entenem que això ho som tots.
Tal com està, aquí s'hi podria afegir Sitges en positiu?
Ni li hauries de preguntar...
No. Ja ho sé que li hauria de preguntar i li preguntarem.
I a més, això de Sitges en positiu, sí, no sé la vida que tindrà.
Tal com està, s'hi podria afegir...
No ho hem debatut, per tant et contestaria a nivell personal. Si... no ho sé. La veritat que, mira, no m'havia ni passat pel cap.
Tal com està, la CUP pot signar aquest document, ara?
Creiem que un 80-90% sí. Faltaria acabar de polir potser algunes coses i que ja hem polit alguna, respecte al document inicial, que diguem-ne ja és una versió 2.
Sí.
Doncs ja hem polit alguna cosa. Ens agradaria...
Què queda per polir?
Nosaltres, per exemple...
És a dir, no està signable. Està signable en un 90% pel que fa a la CUP.
I potser és el 100%, perquè el que potser falta és traçar les eines per al compliment i pel control de compliment d'aquest pacte d'estabilitat.
És a dir, en allò bàsic, en els objectius, ja està absolutament tot explicitat. Ara el que caldria acabar d'explicitar és com i de quina manera, i suposo que en quina priorització, etcètera, no?
Clar, doncs això és el que faltaria i potser això és el que ens falta per dir, doncs mira, quan ho haguem acordat tot això, doncs dir, mira, doncs sí, aquest document...
Agendar-ho d'alguna manera en el calendari.
Traçar la manera de treballar, perquè no pot ser que ara signem això i no ens cridin per treballar-lo fins aquí mig any. Això no podrà ser de totes, sinó, ja queda en paper mullat directament el document aquest, firmat o sense firmar.
Mm-hmm.
Per tant, s'han de crear doncs unes taules de treball, etcètera, periòdiques, creiem que amb una gent fixa que creï unes dinàmiques de treball doncs avantatjoses, sense les inseguretats d'anar canviant d'interlocutors.
D'acord. I això és el que vol la CUP, que quedi explicitat en aquest document.
I això és el que hem de parlar. Nosaltres farem una proposta, doncs aquesta setmana ens hem de reunir, farem una proposta al govern sobre aquest aspecte. Hem de valorar, perquè a més, com que a l'assemblea no vam parlar explícitament d'aquest document, doncs hem de valorar si hi ha algun aspecte
que
modificar molt puntualment. Creiem que ja han estat modificades coses que evidentment fan més acceptable aquest document per la CUP. Doncs això, llavors al llarg d'aquesta proposta, de la resposta que en tingui el govern, etcètera, doncs ens sortirà doncs un pacte d'estabilitat o no, que també entra dins del...
Vist, però, el càlcul de... Vaja, el percentatge de valoració positiva i vist el càlcul de probabilitats, gairebé es pot donar gairebé per fet que el pacte d'estabilitat hi serà?
No depèn només de nosaltres. Si veiem les valoracions dels diferents partits del govern, sembla que Esquerra, tot i que evidentment doncs, valora negativament el fet de que no entrem al govern, sembla doncs que aposta clarament per un pacte d'estabilitat amb la CUP. El PDeCAT, o diguem-ne l'exconvergència i demòcrates, doncs el comunicat que van treure no sembla tant que vagi per aquesta via. Evidentment la militància doncs va valorar la feina feta, va donar el vistiplau a la feina feta per l'equip negociador, però també van donar un... això és el que diu el breu comunicat que
el sabem nosaltres per veu de Pol Vigó, perquè aquí ens ha arribat el comunicat d'Esquerra i el comunicat de la CUP, però el comunicat de PDeCAT o Demòcrates no...
PDeCAT de fet és una publicació al Facebook, més que comunicat.
D'acord.
Sí, exacte, sí, perdoneu-me. Llavors no ho deixa tan clar com que nosaltres és...
No s'hi posa tant de cara, vaja.
Correcte, sí. De fet diu que la militància dona via lliure per explorar altres possibles pactes de govern amb altres, entenem que amb altres partits. Formacions, sí.
O sigui que...
Per tant, bueno, la nostra oferta de pacte d'estabilitat és ferma, que ara, evidentment, per una banda i per l'altra, s'ha de negociar.
Si es negocia, vostès hauran tingut la possibilitat, o l'hauran exercida, d'influir en el govern i de mantenir-se en aquesta diguem-ne, oposició...
constructiva.
Constructiva.
Sí.
Aquesta és la millor forma o la que la CUP es pot...
És la forma que hem cregut en assemblea més... diguem-ne, més possible. Evidentment, hi havia unes... vam dir que no a entrar al govern per unes inseguretats que hi havien. I aquestes inseguretats, entrant al govern, ja haguessin continuat sent, per tant, no hi havia una plena confiança amb l'altra part del govern, si haguéssim entrat.
La tenen ara?
Plena. A veure, la tenim per fer un pacte d'estabilitat i mantenir-nos a l'oposició. Allò, un pacte d'estabilitat que ens compromet també a la CUP a moltes coses, a parlar moltes coses, a treballar moltes coses, a cedir també un pacte d'estabilitat.
Perquè el pacte incorpora allò, aquella clàusula de si algú dels sotasignants no compleix amb no sé què, el pacte, no sé si dir, s'extingeix.
En aquest moment
no.
El document que hi ha...
no hi és, eh? És.
Per això no és un document de pacte.
Hi hauria de ser?
Ja ho veurem, això es negociarà. Entenem que...
Ho dic pel que dèieu, eh?
Uh-huh.
És a dir, hi ha més confiança que en l'anterior legislatura, però tampoc hi ha confiança plena.
Correcte.
No. Aleshores, si no hi ha confiança plena i davant hi ha un document d'especial transcendència en la gestió de la vida municipal i de la vida pública sitgetana, incorporar una clàusula que pugui dir que si algú dels sotasignants no compleix amb...
Evidentment, un pacte d'estabilitat et compromet a moltes coses, a treballar-ho, i si s'ha treballat bé i t'han argumentat bé doncs, la política que volen tirar endavant, doncs et fa, diguem-ne, molt més difícil votar que no. Però, evidentment, si creiem que hi ha alguna política que no s'ha treballat bé, els arguments són fluixos, etc etc, doncs creiem que es pot votar, es pot anar en contra d'això. Un cas diferent seria entrar al govern, evidentment ets el protagonista
sí,
de la política,
aleshores...
per tant te la menges, diguem-ne. En aquest cas, un pacte d'estabilitat, el que entenem nosaltres com un pacte d'estabilitat és una feina conjunta per tirar endavant unes polítiques. Si aquesta feina conjunta hi és, si s'argumenten bé les polítiques que es volen tirar endavant, si s'inclouen propostes dins d'aquesta política de la CUP, etcètera, etcètera, doncs és un pacte d'estabilitat, el que diu el nom, estabilitat.
S'esperava la CUP que des del PDeCAT, a través de les xarxes, o en aquesta expressió pública del seu posicionament, fos aquest el posicionament?
Sabíem de converses més o menys formals amb altres formacions, o com a mínim ens havien arribat veus de converses més o menys formals amb altres formacions. Per tant, no ens estranya molt. També, evidentment, és deixar-ho portes obertes a que passi de tot, i això ho entenem, perquè, evidentment, el govern el que volia era un soci de govern que entrés a dins del govern. Per tant, i aquí es veu la disparitat una miqueta dels dos partits del govern. Esquerra vol algú que entri al govern i aquest algú és la CUP. PDeCAT i Demòcrates vol que algú entri al govern. Si és la CUP, bé, si és una altra, sembla que també. Allò no... Aquesta és la percepció que tinc jo.
Sí, 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 no, per això ho pregunto. El divendres veu trucar algú, us van trucar, va passar alguna cosa després de l'assemblea?
El dissabte. Personalment, jo em vaig ocupar de mitjans, em vaig ocupar d'atendre doncs, a la ràdio, a la tele, a
el comunicat,
escrits,
etcètera,
sí. A qui s'encarregava de les converses doncs, amb altres partits era el Xavi Nin, i sembla que va tenir una conversa amb l'alcalde, si no m'equivoco, doncs explicant el resultat de les respectives assemblees, i ja està. Amb Esquerra no va haver-hi contacte, entenem que ahir, doncs, sent diumenge, doncs, tampoc. És possible doncs, que avui doncs, hi hagi algun missatge creuat, alguna trucada doncs, per explicar. Crec que ara no podem més que explicar els resultats de les assemblees, i serà a posteriori quan nosaltres diguem, podem dir-los i us farem una proposta de pacte d'estabilitat que quan tinguem fet us la voldrem presentar en persona i volem començar a parlar, però fins ara tampoc no hi ha res més que un resultat d'una assemblea.
Per tant, la feina de la CUP aquesta setmana és continuar elaborant aquest document de pacte d'estabilitat o establint aportacions?
És establir els mecanismes. Establir els mecanismes d'això, de diàleg, de control, de fiscalització d'aquest pacte, de les polítiques que implica aquest pacte, o aquesta proposta de document base, i presentar-ho al govern i començar a treballar en la negociació, perquè fins ara hi ha hagut una negociació per escriure un pla de mandat, però no ni un pacte de govern ni un pacte d'estabilitat. Per tant, ara és el moment de començar a treballar en això.
Que això tiri endavant o no, condicionarà el posicionament de la CUP en el pressupost, en l'aprovació definitiva del pressupost?
A veure, nosaltres el pressupost ja el vam valorar al ple de la setmana anterior. Creiem que és millor que el de l'any 2016.
Era fàcil que ho fos?
Era bastant fàcil, perquè era un pressupost, el del 2016, molt poc valent. En aquest cas, doncs, hi ha alguna política, alguna partida, en aquest cas, perquè no són polítiques, són partides, més valentes, més encarades, doncs, a millorar la vida del poble, però també en trobem a faltar moltes de partides que creiem claus i que, a més, amb aquest pacte d'estabilitat municipal i les converses que hi havia hagut, creiem que havien captat que hi havien de ser aquestes polítiques, aquestes partides.
I en el pressupost, no les vareu veure d'una forma tan explícita.
Correcte, no hi eren o no lo suficientment dotades com creiem.
Especialment quines?
Per exemple, aquí en el document aquest, però en les converses també vam parlar de remunicipalització de serveis. Sé que soc molt pesat. Doncs en el pressupost no hi ha cap partida destinada a estudis per remunicipalitzar els serveis externalitzats, per exemple. La participació des de fa anys està infradotada de personal al departament. I és un aspecte clau per la CUP. Llavors, si no tenim participació, no podem tenir una bona governació del poble, perquè creiem que la gent ha de tirar endavant les polítiques que la gent vol. Per tant, entre d'altres, per exemple, hi ha sobre la taula i aprovada per un ple l'inici de l'estudi perquè es fa amb el Mercat Vell. Doncs tampoc no hi ha cap partida per això. Ara fent memòria d'això del Mercat Vell, a la legislatura passada vam acordar, hi havia una partida del Mercat Vell, doncs aquella partida va quedar en res, una altra desconfiança per respecte al govern de la legislatura passada. Clar, trobem a faltar una sèrie de partides, n'hi ha algunes que també no hi estem còmodes, com per exemple que hi hagi un càrrec de confiança. Nosaltres tenim un codi ètic explícit, publicat en campanya electoral i que continua vigent 100%, que diu no tindrem càrrecs de confiança, per tant que hi hagi un càrrec de confiança no ens agrada.
Això que és impossibilitat l'entrada de la CUP al govern?
És un dels motius també multicausal.
Ho dic perquè es pot dir que sí o que no, però si la CUP ja tenia en el seu ideari el no directe i absolut als càrrecs de confiança, s'hagués trobat en un conflicte.
Correcte.
Si l'Assemblea hagués dit que sí a la incorporació al govern. No?
Correcte. També creiem que en aquest cas una plantilla que va junta al pressupost hi ha un càrrec de confiança, la possibilitat de que hi hagi un càrrec de confiança.
Que és l'assessor del govern.
Ara és assessor del govern. Abans era assessor de comunicació. Encara no hi és, físicament aquesta persona no hi és, per tant podria quedar-se en no hi és, en un paper. Tot i això, evidentment és una d'aquestes inseguretats que ens ha fet decantar-nos majoritàriament cap a un no entrar al govern, però sí un pacte d'estabilitat.
No cal que hi aparegui això, no, el pacte d'estabilitat.
Clar, nosaltres tenem que un pacte d'estabilitat, a diferència d'un pacte de govern, un pacte de govern pots incidir en l'organització del govern, dels treballadors de la casa, etc, etc. Des de fora pots dir moltes coses, però no hi treballes tu directament. Per tant, hi votarem en contra. De que, sí, bueno, segurament no votarem perquè serà un donar compte en un ple de que hi ha un càrrec de confiança, o potser no en conec la jurisprudència, potser ni això. Però clar, entenem que en un pacte d'estabilitat, per tant, des de l'oposició, decideixi el govern i podem votar en contra, estar en desacord. Evidentment que ens agradaria que no hi fos, perquè són 60.000 euros que no dediques a polítiques socials, sinó que dediques a un càrrec de confiança que poses a dit i que a més, ho vaig preguntar jo mateix al ple, no sabem ben bé què farà. Si una crossa de l'alcalde o una crossa del govern, entenc que pot haver-hi doncs, un càrrec d'assessor del govern, com hi és el de gerent, per exemple, o d'altres, fet correctament, amb una bona oferta de feina.
Sí, una convocatòria pública, correcte, un concurs, etcètera.
No? Promoció interna, etcètera. Es prioritza que sigui una persona de màxima confiança, en paraules seves, posada a dit, en paraules nostres, i que cobrarà 60.000 euros a l'any. Doncs creiem que no és prioritari per Sitges una figura com aquesta.
La confiança és un valor, per això no?
Evidentment.
Sí, ho dic perquè la CUP té una confiança relativa.
Correcte, és una confiança, però...
És un valor. Però creiem intangible.
Intangible, però que en aquest cas, quan hi ha 60.000 euros...
Sobre la taula.
No és tan intangible, diguem-ne.
Vista la conversa fins aquí, per aquells que puguin pensar, bé, home, a hores d'ara, amb tot el que hi ha sobre la taula, difícilment la CUP votarà que no al pressupost municipal quan hi hagi sobre la taula l'aprovació definitiva.
A veure, nosaltres ja hi vam votar una abstenció, entenem que tal com funciona ara la negociació, l'apartat de delegacions, doncs no s'hi poden fer modificacions importants. Segurament et servirà aquest període de delegacions perquè tothom pugui fer els informes que faltaven o que estaven agafats una miqueta així amb pinces i per poca cosa més. Dit això, no tenim per què modificar el vot. Tot i això, en parlarem, ho hem de parlar. Personalment, crec que segurament serà un pressupost millor que el de l'any anterior, però no suficient millor o no amb les partides que creiem necessàries o innecessàries per donar-hi un sí. Però...
mantenir-se amb l'abstenció?
És probable.
O més probable, hores d'ara?
Jo diria que sí, falta parlar-ho.
D'acord. Tan probable com perquè finalment el pacte d'estabilitat també tiri endavant?
Podríem dir que sí.
Del mateix nombre de probabilitats, si fa...
Sí, si fa o no fa. Aquests dies des del ple ens hem centrat sobretot en preparar l'assemblea i això, per tant, el pressupost no l'hem tornat a parlar. Però sí, ja l'havíem debatut, ja l'havíem treballat i
Com que en l'àmbit català ja en el seu dia se'n va parlar, però ara no sabem si no el local, s'han sentit molt pressionats vostès aquestes darreres setmanes? Si això ha de sortir, vinga.
No fins al punt de això ha de sortir. Ens hem sentit pressionats per la responsabilitat que això comportava, perquè entrar al govern és una responsabilitat i l'oferta d'entrar al govern és una oferta potent. Ens sentíem pressionats d'una pressió que et dona el fet d'estar en un ajuntament. Més enllà d'això, amb les converses que hem tingut, hi havia pressió per
desllorigar-ho.
14 ha de ser el dia, però més enllà d'això, jo crec que el govern ha sabut deixar el nostre espai de debat
per poder analitzar,
i s'ha d'agrair bastant.
Són les 11. Pol Vigo, gràcies.
De res.
Fins a la propera. Notícies. Ja.